Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Bona nit als oients de Ràdio Vallromanes, 94.4 de l'FM. I tant els que ens estan escoltant en directe, com en diferit, els que amb els cotxes i els voltants de tota l'àrea d'influència. Estem un altre cop amb el tema de la economia, amb aquest taller, i bueno, ahir van sortir tota una sèrie de notícies, unes bones, unes no tan bones, però una mica comença a complir-se tot allò que jo dic amb ja des de fa temps, que es comencen a veure incipients enanos, doncs, que està canviant, que s'està frenant la roda, doncs, de la crisi. Primer dada més important. L'economia espanyola està en superàvit. Què vol dir això? Per una banda, estem important menys del que exportem en valor monetari. Això vol dir que estan entrant divises. Aquestes divises, doncs, òbviament, ens serveixen per fer front als nostres compromisos amb la financiació que té, doncs, l'administració pública. Per una altra banda, tot seu sentit, hi ha la inflació. La inflació a nivell de tot el territori, de tota la península, està a l'1.4%, ha baixat, està baixant, continuarà baixant, i aquí a Catalunya la tenim a 1.8, a 4 dècimes per sobre, doncs, de l'estat. Però amb els dos casos la curva que he vist és molt similar i en paral·lel, i aquesta inflació és inferior a la inflació que teníem pels mateixos més aproximadament juny, maig, juny, juliol de l'any 2000. O sigui, ja fa 3 anys que teníem aquestes inflacions. L'economia es va arrencar amb una crisi imponent, i ara estem frenant, com qui diu. Tots sabem que la mecànica, parar una roda que està girant, la inèrcia costa parar-la. Retrocedir el camí, hem de generar la inèrcia en contra, que és el que s'ha estat fent. Ara s'està parant això per tornar a arrencar el creixement. Com diuen unes institucions més nacionals que institucions internacionals, però, com ja he dit més d'una vegada, calculen o tenen un altre esquema. La nostra economia és molt light, i l'economia global de tota Europa és una economia, doncs, més una economia diferent, molt més pesada. Nosaltres depenem del turisme, i això fa que tinguem una rapidesa en quant a tornar, doncs, a créixer. Sí, és veritat que el sector immobiliari, doncs, s'ha venut un 40% menys de vivendes, però també em consta que a diferents despatxos d'arquitectes de Barcelona, de València, de la capital d'Espanya, de Madrid, de diferents llocs, ja tornen a tenir o consultes o sol·licituds per edificar, per construir una vivenda. Què vol dir això? Que lleugerament el sector immobiliari, la banca, té un volum immens de vivendes per vendre, però aquestes vivendes per vendre, la majoria són pisos. Amb la qual cosa ja n'hi ha un sector, o un, millor dit, un segment de l'economia que està pensant en Diguem, en fer-se una casa, que potser ja ha comprat la parcel·la, o ja està mirant la parcel·la i la té apalabrada, o ha comprat la parcel·la amb una institució bancària i diu, ara em vaig a fer la casa. Per una altra banda, hem tingut una reacció que a mi personalment m'ha agradat, que des de la Unió Europea, el Comissari Europeu d'Empleo, de Feina, primer ha dit que la reforma laboral a Espanya ha sigut molt important, ha dit textualment, traduint-lo, de gran calado, i que aquesta economia, que aquesta reforma, perdó, que aquesta reforma de la feina, de l'empleu, el que momentàniament no n'hi ha una necessitat urgent d'aprofundir més amb la reforma. Creu que es té que flexibilitzar una mica més el tema dels contractes, crec personalment, però ell ha dit que tindria que anar a la creació d'un contracte únic obert. Jo no estic d'acord. He llegit i he sentit diferents opinions, i amb una cosa que és difícil, que coincideixin els sindicats. I les patronals estan totes d'acord que no es pot, no és el mateix un contracte amb el sector metal·lúrgic que un contracte amb el sector de la formació. Amb la qual cosa, el contracte laboral té que estar més adaptat, doncs, a tipus de sectors. Podria ser un contracte únic per lo que és el sector industrial, un contracte únic per lo que és el sector serveis, o una base, un esquelet de contracte únic i adaptat, doncs, als diferents subsectors, i un altre, diguem, pel sector financer i el sector primari, o sigui, el sector de la agricultura. Les dues primeres economies de la Unió Europea, Alemanya i França, com ja sabeu, està preparant un pla dotat amb 60.000 milions d'euros amb la finalitat de poder donar a les empreses, a les pimes principalment, que es comprometin a contractar menors de 25 anys, doncs donar-li la financiació tova per poder generar aquest lloc de feina i per poder compensar, doncs, possiblement el cost addicional. Per una altra banda, les comunitats autonòmiques podran suspendre l'obligació de destinar part del sòl a la urbanitzable a la construcció de vivendes de protecció. Això vol dir que destinar part d'aquest sòl a no tenir que construir vivenda de protecció oficial vol dir és sortir al mercat un sòl que ja estava qualificat per vivenda de protecció, doncs que es pugui fer vivenda lliure. Això per què? Doncs bueno, té una doble finalitat. Per una banda, poder la banca pública. Sabem tots, doncs, que a través d'aquest anomenat banc dolent, doncs, s'ha tingut que quedar a l'Estat amb tota una sèrie d'entitats financeres, i que aquestes entitats financeres, doncs, tenien un volum important de vivendes, hi ha vivendes privades, hi ha vivendes de protecció oficial. Estic pensant ara en un Bankia, estic pensant les que més sonen, amb una Caixa Catalunya. Què està fent? Doncs, bueno, el que estava el sòl que estava limitat i que pot estar en mans de particulars, en mans d'administracions, en mans d'aquestes entitats, doncs les podem requalificar durant 4 anys per fer obra, amb la qual això facilita, per una banda, la col·locació al mercat, s'augmenta el valor del solar i es recupera abans la finançació donada amb aquestes entitats per evitar que fessin fallida. Els estancs. Tots sabem que és aquella botiga on un va comprar doncs, la borsa del tabac que estava, via, estava prohibida. L'apertura d'estancs, només àrees d'aeroport, estacions i de més, doncs, bueno, sembla ser que es podran obrir estancs dins d'organismes públics. Vol dir que doncs, dins d'una administració pública, doncs, per dir alguna cosa, de l'administració d'Hisenda, allà podrà veure una guixeta que serà l'estanc on anar a comprar tabac, paper oficial i diferents labors de les que estan venent. També s'ha reduït la caiguda de compra-venta de vivendes al mes de març. O sigui, s'ha reduït amb un 12,6%, però és que les vivendes que han sigut aproximadament, si no me'n recordo, unes 23.000 operacions, però ja s'ha frenat la caiguda que venia històricament i aquesta baixada en relació a l'any anterior, doncs, al mes d'abril, amb un 12,6%, ja no és un tema tan significatiu. El número de finques rústiques sí que ha disminuït amb el 3%, mentre que la finca urbana, per donar el detall per segments de finca, la finca urbana ha caigut amb un 15%. Un altre dato. Corre el rumor, la intenció d'eliminar les monedes d'un i de dos cèntims de l'euro que estan ara en circulació. Per què? Primer, perquè no els hi fem molt de cas. Segon, perquè es costa més la producció que el valor que tenen per cada moneda, i llavors el que s'està pensant o valorant la possibilitat de retirar-se o deixar-se que per si mateixes quedin doncs, amb un calaix allà guardades i que no circulin, i el que vulgui quan tingui, doncs, no sé, 10 euros amb moneda d'un euro, s'acosti a una entitat financera, els hi porti i li donin un bitllet de 10 euros. Què pot provocar això? Doncs ens podem trobar com quan van passar de la pesseta a l'euro. Aniran a rada de dondejar. Amb la qual ja no farà allò 1:22, sinó que serà 1:25. No farà 1:20. O sigui, 1:25, i clar, si vas a prendre't un cafè que et costa 1:22 i te'l pots fer a 1:25, estan guanyant 3 cèntims per cada cafè. I si al final del dia venen 100 cafès, doncs han guanyat 3 euros. Simplement per al tema aquest del cèntim. Per una altra banda, ahir es va aprovar una segona pròrroga dels pressupostos de Catalunya. El govern, doncs el senyor Mas i el seu team, el seu equip, van aprovar una pròrroga dels pressupostos de l'any anterior amb un dèficit doncs, màxim de l'1-2%. s'han fet una sèrie, doncs, és una segona pròrroga de pressupostos, perquè ja es va fer una primera al no poder fer els pressupostos i que estava limitada, doncs, amb el temps fins a aquest mes de fins a 5 mesos, no me'l recordo, o 4 mesos, i ara ja això s'acabava i estàvem sense pressupostos. Jo, òbviament, doncs, una economia, doncs, no pot funcionar sense els pressupostos. I per què? Perquè ningú sap a la fora el que ha d'invertir, on invertir, com invertir i fins on invertir. Que significa el manteniment d'aquests pressupostos? Doncs, bueno, pels datos que he pogut llegir i que he pogut veure, doncs anuran més retallades i més reduccions. Què vol dir això? Es calcula que aproximadament amb aquesta segona pròrroga hi haurà un estalvi addicional per les arques públiques d'uns 3.000, diguem 400, aprox, 3.400 milions d'euros. I amb la primera retallada ja vam tenir uns 4.000 milions d'estalvi en relació a el que havia l'any anterior. Això vol dir que amb 7.000 i pico, amb aquestes dues reduccions s'hauran rebaixat aquest import. Si a més hi havia una condició del govern central de Madrid, que si es prorrogaven aquests pressupostos es donaven uns 1.000 milions d'euros a la Generalitat per poder fer front als seus compromisos, doncs estem parlant d'uns 8.000, entre 8.000 i 9.000 milions d'euros. Tenint en compte que aquest any la Generalitat té que tornar, si no me'l recordo, 8.400 milions d'euros més els interessos, vol dir que amb aquestes dues reduccions el que han aconseguit és generar aquesta tresoreria per poder fer front als compromisos adquirits, perquè de lo contrari no haguessin pogut fer front. Això, més que res, que ho tinguem present, que malgrat que l'economia va bé, com va dir públicament el conseller Mascolell, aquest any 2013 serà un any per recordar, perquè haurà sigut terrible. I això ho va dir ell en una taula rodona públicament. Aquesta pròrroga va en dues vies. Per una banda, retallades i reduccions de despesa. Això afectarà a organismes públics, administració pública i entitats depenent de subvencions i de suport de l'administració pública de la Generalitat. També hi havia una promesa feta per el president del govern, el senyor Mas, de suspendre una supressió o una reducció important de l'impost de successions. Aquesta, que va ser una promesa, una de les poques promeses que va fer electorals i que va ratificar al moment de prendre possessió, doncs l'impost de successions amb la nova pròrroga no es suprimeix ni es redueix, amb la qual cosa, així si ho puc dir una mica entre cometes i amb un humor negre, es prem una tranya morinza, ¿vale? Perquè clar, cada cop serà més car morir-se. Les tasses no sabem quines pujaran, les del cafè segur, la tassa del cafè, ja faig un petit acudit, no? Però també pujaran altres tasses, com poden ser tasses públiques de no sé, de bombers, tasses de per demanar certificats, tasses sobre l'alcohol, o sigui, una mica amb la línia de incrementar una sèrie d'ingressos. Per una altra via, us comentava fa un moment el tema aquest de l'increment de finançació donat per la Unió Europea per crear llocs de feina i per ajudar les pimes amb 60.000 milions. Això el que farà és que no solament el mercat exterior, com he comentat abans, o sigui, la balança de pagament sigui positiva, sinó que si n'hi ha més gent que treballa, si reduïm la tassa de l'atur, com s'ha reduït aquest mes de s'ha reduït el mes d'abril, i que jo discrepo parcialment de l'opinió que s'ha donat per diferents institucions, diuen que sí, perquè ha sigut l'estacionalitat de la Setmana Santa i de més. Aquest any, com tots recordareu, la Setmana Santa va ser el mes d'abril, en el qual l'empresari no contracta la gent al maig, va ser al març, no contracta la gent a l'abril perquè serveixi, perquè atengui els clients al mes de març. O sigui, el creixement que vam tenir ja al mes de març, perquè són dos mesos seguits, va ser per l'efecte de la Setmana Santa. Per l'efecte estacional, hem de recordar també que el mes d'abril va ser un dels mesos més plujosos de l'última dècada. Pensem a Andalusia, amb les pluges, a Llevant, les Illes Balears, i Catalunya també va estar plovent molt el mes d'abril, amb la qual crec jo, puc estar equivocat, però que l'efecte de preparar les vacances a l'estiueig, doncs s'haurà de notar aquest mes de maig. Igual m'equivoco, però espero que no, perquè a més la temporada alta de les Illes Canàries és a l'hivern, no és ara, i és quan ara les Illes Canàries no contracten gent, perquè la seva temporada alta ja ha passat, perquè és quan tota Europa està passant fred i sota la neu, allà estan a 22 graus i banyant-se a la platja, el qual allà van la campanya turística va al revés, i això és també una dada a tenir en compte, amb la qual amb això vull ser optimista. Començaran a crear llocs de feina, no farà desmesurat, no es crearan 200.000 llocs de feina de cop en un mes, però a poc a poc s'anirà omplint el got, i això amb la finançació d'aquestes 60.000 milions de la Unió Europea per contractar gent i per pimes, això farà incrementar la producció, farà incrementar el consum, amb la qual no solament començarà a arrencar el sector estranger, el sector de la balança de pagaments, que ja la té positiva, sinó que també començarà a funcionar el consum. I si comença a funcionar el consum, començaran a haver increments de producció, increments de producció que ja s'estan produint pel sector exterior, perquè, com amb algun programa ja he comentat, quan vam tenir la crisi ara fa aproximadament uns 20 anys, a l'època del Felipe González i del Solchaga, el ministre Solchaga, com els que pentinem canes, recordarem, en un any va fer 3 devaluacions de la moneda, 2 en un mes i una al cap de 6 mesos. I amb això va rellençar l'economia espanyola, perquè simplement va fer que fos més fàcil exportar i més difícil importar, amb la qual va donar volta a la balança de pagaments i es va posar en marxa l'economia espanyola. Ara, dins de la Unió Europea, de l'euro, de la moneda, de la Unió Monetària, òbviament no podem devaluar. I el no poder devaluar la moneda, perquè ve marcada per la resta dels països de la Unió Europea, per Alemanya, per Dinamarca, per Holanda, per Turquia, per Grècia, per Itàlia, Portugal, Espanya. Clar, la moneda no es pot devaluar, i el no poder devaluar la moneda, el que hem de fer és modificar les estructures internes de l'economia de cada un dels països. Entre aquí a Espanya, doncs, bueno, part d'aquesta reforma ja s'ha fet. I com ha sigut? Doncs, bueno, a través del salari, a través del cost de la mà d'obra, s'ha baixat, com deia ahir, amb una no sé si va ser a la televisió, el president, un dels presidents de la patronal, el senyor Cima, doncs, que havia caigut al voltant de 10 punts el cost dels productes que s'han produït o que s'estan produint aquí a Espanya. Què vol dir això? Això ens ajuda, per una banda, a exportar. Per què? Perquè són més baratos. El nostre producte, per reducció de costos interns, mà d'obra, matèria prima, transport, etc., etc., doncs, i aquesta baixada de la inflació, el que coincideix és que fa que sigui més baixa el preu de venda. Al ser el preu de venda més baix, ens és més fàcil col·locar el nostre producte al mercat internacional. I això fa que creixi, per una banda, la demanda externa. Quan creix la demanda externa, perquè els nostres productes són totalment competitius, amb característiques, amb condicions, etc., doncs això fa que estiguem venent productes a tercers països i puguem estar exportant. I ja, per donar-vos una altra última alegria, perquè fa molt temps, quasi 6 anys, que estem parlant de crisi. Jo deia que això tindríem un any dolent, un altre pitjor, i un any, i el quart any, cinquè, seria bo. Doncs això m'he equivocat, perquè s'ha allargat de 7 anys, però espero no tornar-me a equivocar. Les circumstàncies a vegades canvien, els mercats canvien, i n'hi ha, doncs, un principi d'unió, d'eixos entre el que és Itàlia, Portugal, Espanya, França, amb anar a buscar no solament la unió monetària, començar ja a buscar una unió de caràcter laboral i una unió política, amb la finalitat, doncs, d'aconseguir, doncs, que no estiguem, doncs, jo faig moltes vegades aquesta pregunta, i hi ha gent que aquí val romanes que li he fet, i una mica perquè entenguem el que és, el que ha de ser, en teoria, la Unió Europea. Jo tinc una opinió personal que es van equivocar quan, com van organitzar la Unió Europea, i és: qui coneix el president d'Ohio? Qui coneix el president de Texas? Qui coneix el president d'Alaska? Qui coneix el ministre d'Assumptes Exteriors de Chicago, el ministre d'Assumptes Exteriors d'Alaska, de Connecticut, de Wisconsin? Qui coneixen? President dels Estats Units, el ministre, primer secretari, que diuen ells, d'Assumptes Exteriors, de què? Dels Estats Units. I una persona de Califòrnia diu que és americà, que no és californiès. I aquí diem: soc francès, soc alemany, soc... No, hem de dir: som europeus, amb un únic president, perquè si som 25 països membres de la Unió Europea, tenim 25 ambaixades, 25 presidents de govern. Clar, no som competitius amb els Estats Units, perquè només tenen un president que viatja en nom dels 52 estats i defensa els 52 estats i és elegit per 52 estats. I això aquí, a Europa, que és el que jo crec que es van equivocar quan es va crear a l'embrió d'Europa el 26 de març del 1951, que van començar amb la política, amb la unió monetària, haguessin tingut que començar amb la unió política i després amb la unió de mercat i després amb la unió fiscal i acabar amb la unió monetària. Ho han fet, estem fent la casa al revés. I això és el que hem de començar a canviar de xip. O sigui, dir, soc d'origen català, però soc europeu. Val? Soc d'origen francès, però soc europeu. I com a últim dato, tenim la prima de risc, repeteixo, fins a la societat, aquella cosina que ningú coneix però que ens afecta a tots, la prima de risc la tenim col·locada al voltant del 280. Fa 4 mesos estava a 600. Això és el valor que ens està donant als mercats internacionals a la seguretat i a l'èxit de les mesures preses. En el moment, i falta poc, que aquesta prima de risc estigui a 200 o per fota de 200, la banca tornarà a donar crèdit a les pimes i a particulars. Per què? Perquè l'economia ja estarà com estava fa 10 anys, la prima de risc. Amb la qual cosa, queda poc, segons les dades que estan aflorant ara aquests dies, per aconseguir recuperar la marxa del país. Lamentablement, la EPA i la, que és l'enquesta de població activa i els faturats, parlarem amb el proper programa perquè uns diuen que són 6 milions i uns altres diuen que són 4.8 milions. Perquè aquí n'hi ha gent que fins i tot compta, institucions que fins i tot compten els jubilats com gent aturada. Sisplau, no. O sigui, parlarem la setmana que ve. Gràcies a tothom per escoltar-me i gràcies a Ràdio Vallromanes.
Molt bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Gràcies.